A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ni amb ningú, ni amb els regidors de Ciutadans tampoc. Manu Rodríguez, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
No ha passat mai una cosa d'aquestes, eh? D'apuntar, preguntar.
En principi, no.
Què heu dit, el que us ha donat la gana de dir?
Jo, personalment, sempre.
Bàsicament. Perquè està tot tan alterat?
Home, el context polític actual és complex. Jo crec que venim d'anys, no?, on hi ha determinades sensibilitats i que les, i a més posicionaments i posicions polítiques que s'han estat retroalimentant, i la situació al final s'ha anat complicant, no? Crec que al final hem tingut una sentència judicial que personalment i també des del meu partit defensem que s'ha de respectar les decisions judicials. Després vindrà el que haurà de venir, però crec que en tot cas s'ha estat contínuament, i jo recordo els anys 16 i 17 que se li advertia al senyor Puigdemont, i jo fins i tot aquí a la micròfons a nivell més municipal deia: escolta, la llei, aquí no, ningú té impunitat, la llei és igual per tothom, i al final si un es salta les lleis tindrà conseqüències i responsabilitats. Doncs bé, al final la sentència és el resultat i la conseqüència d'aquells actes, no d'idees sinó d'actes. Crec que aquí ara especialment els partits independentistes haurien de ser valents, explicar la veritat, que mai es podia haver arribat al punt d'inflexió on ells volien anar, i després fer crec que una sèrie d'accions per tornar a la convivència, no? Perquè al final la responsabilitat del govern de la Generalitat i evidentment dels governs locals majoritàriament està en mans dels partits independentistes, no? I crec que s'ha de preservar la convivència i la concòrdia, no? I especialment s'ha de respectar a tots els ciutadans i totes les sensibilitats polítiques.
Fem una reflexió encara una miqueta més àmplia. A tothom li correspon una mica de responsabilitat en tornar...
Jo crec que sí, és a dir, els responsables polítics especialment, i majoritàriament els responsables que tenen responsabilitats de govern, no? És a dir, aquelles persones que estan en un govern i que tenen competències sobre la seguretat pública o sobre crec que determinades, el tema, per exemple, ensenyament, el tema de funcionaris, s'ha de respectar tothom, totes les sensibilitats, i no es pot avivar el foc, no?, contínuament, no? Ahir es va veure les tristes imatges al centre de Barcelona amb fogueres al mig del passeig de Gràcia, de determinats carrers, enfrontaments entre ciutadans. Jo crec que aquí s'ha de ser molt, jo crec que s'ha de tenir aquesta sensibilitat, no? I s'ha de ser molt rigorós, i crec que aquí no es pot mirar a un altre costat quan hi ha determinades trucades a fer. Jo crec que aquí el tema de revoltes i de tot això, no? És que prefereixo no parlar en aquests termes, però és que és la realitat, no? Aquí sembla que hi hagi un govern de la Generalitat en rebeldia, en una situació que la vol, com es diu popularment, no?, la vol liar, i això, doncs, crec que és una greu irresponsabilitat.
No sé si és una pregunta retòrica, participareu demà del debat del ple extraordinari a l'Ajuntament?
No, nosaltres ja ho vam dir l'altre dia, el passat dilluns, i ho torno a repetir, és a dir, no vam anar a la Junta de Portaveus, perquè crec que ni anirem al ple de demà, perquè crec primer que l'ordre del dia no respon a una necessitat municipal. De fet, sobrepassa àmpliament primer les competències municipals, i en segon lloc, nosaltres no som ningú per valorar o explicar una sentència o una resolució judicial. Jo crec que aquí la responsabilitat, és a dir, dels governants municipals, aquí, en aquest cas l'alcaldessa, és respectar la separació de poders i parlar de convivència i de igualtat, no?, davant la llei.
No enteneu que pot tenir una certa lògica, de la mateixa manera que ara Manu Rodríguez com a portaveu de Ciutadans pugui exposar una reflexió personal sobre el particular, que la resta de portaveus el puguin exposar en un ple?
Home, jo crec que aquí el ple no està per això, és a dir, jo crec que cadascú pot fer actes partidistes, pot demanar fer una concentració, com s'ha fet, es va fer ahir, que cadascú en llibertat es pot manifestar dintre dels límits, no?, de respectar la llibertat de tothom, però un ple i molt menys extraordinari no serveix per això, no? Per tant, crec que ha estat un greu error, no? Primer, suspendre el ple ordinari previst per avui, a la tarda, i que a més es passa pel dissabte amb temes molt importants pel dia a dia i especialment pel que vindrà, no? Per l'any 2020, com és el tema de les ordenances fiscals, veure exactament quins impostos, quines taxes, quins preus públics hauran de pagar els sitjatans i sitjatanes, i crec que això té molta més rellevància a nivell local que no pas la qüestió del context polític, on l'Ajuntament, ens agradi o no, no té res a dir, no? Personalment.
Sí que participareu, perquè demà està convocat ple al Parlament de Catalunya, en aquest cas, en un registre, no diré si fa o no fa semblant, per també parlar de la sentència o fer balanç de les actuacions d'aquests dies?
Bé, aquí és, d'una banda s'ha d'explicar tot, no? Perquè d'una banda és, si el ple a nivell sitgetà o a nivell municipal no té competències per parlar d'això, perquè al final estem parlant d'un àmbit municipal i a més de qüestions que en teoria hauríem d'estar parlant de qüestions que afecten explícitament al poble. D'altra banda, el Parlament de Catalunya s'ha demanat per part dels partits de govern, que en aquest cas són els independentistes, han demanat un ple extraordinari on el senyor Torra doncs vol fer una explicació, no? Vol intervenir i l'ordre al dia d'aquest ple doncs començaria la intervenció del president. Després, evidentment, tots els grups podrien intervenir, no? Evidentment no sé si es parlarà, jo entenc que sí, que crec endevinar que es parlarà del tema de la sentència, però vaja,
no cal ser, exacte.
Però segurament es parlarà d'això, no? Però no es posa l'ordre al dia.
En qualsevol cas, entreu que la condició de diputat ho obliga.
Exactament.
I el fòrum de debat en aquest cas és el Parlament de Catalunya.
Exactament.
sobre aquest assunt.
A veure, jo crec que també el Parlament de Catalunya hauria d'estar per altres coses, no? Per intentar millorar la vida dels catalans. Hem d'entendre que portem gairebé 2 anys i encara només s'ha aprovat una sola llei. Fa 2 setmanes es va aprovar una reforma del Codi Civil de Catalunya respecte a persones amb discapacitat, però res més. És a dir, portem 2 anys i els senyors del govern no estan fent el que havien de fer, estan desgovernant i hi ha un govern titella a mans d'un senyor que viu a Waterloo, no?
Això s'arregla dialogant o s'arregla d'una altra manera?
Hi ha moltes qüestions. Jo crec que, evidentment, la part del diàleg és la més important, no? I crec que aquí especialment els partits independentistes han comès un greu error, no? I és pensar que Catalunya és seva i que ells parlen només en nom de Catalunya, no? Crec que a Catalunya, de la mateixa manera que a Sitges, tenim moltes sensibilitats polítiques i, a més, identitàries, no? Aquí hi ha persones que poden estar votant un partit municipalista o potser poden estar votant en determinades qüestions doncs un partit fins i tot independentista o no independentista, però a la vegada o alhora poden tenir determinats sentiments i a nivell de Parlament o d'altres eleccions podrien estar votant una altra cosa, no? Doncs aquí jo crec que aquí primer s'ha de mantenir la convivència, el respecte i la seguretat. I d'altra banda, especialment crec que sí que hi hauria d'haver un diàleg, però el que no podem estar contínuament és patint aquesta situació on el president de la Generalitat, el senyor Torra, està amenaçant contínuament en temes de revoltes al carrer i parlant de desobediència, no? Crec que la llei és per tots igual, no hi ha una immunitat pel fet de ser polítics, perquè al final, siguis de la ideologia que siguis, si tu fas uns fets concrets, et saltes la llei i evites l'aplicació de la llei, doncs potser et condemnen per les mateixes qüestions que ha dictat el Tribunal Suprem, no? En aquest cas. Per tant, jo crec que aquí s'ha de ser, primer, molt rigorós. Mira, de fet, ahir la senyora Sturgeon, que era és la presidenta d'Escòcia, deia, primer, parlava del respecte a la llei. És a dir, La llei és democràtica, la llei és per tothom i, de fet, la Constitució, tant que parlen els partits independentistes, l'any 78 va ser aprovada a Catalunya per un 90% de la població. Per tant, les Constitucions tenen això, no? que duren anys i anys i anys. Parlem de la Constitució americana que porta 300 anys o la Constitució francesa o italiana que porten 60 i 80 anys vigents i ningú les posa en qüestió i en canvi, a Catalunya i a la resta d'Espanya sembla que mai tothom està content, no? Però bueno, això és un altre debat.
Dues qüestions i passem pàgina. Hi ha algun aspecte de la sentència que us hagi grinyolat?
Mira,
com a professional del dret?
Mira, si ets, soc sincerament, no he tingut temps per llegir-me-la. Jo personalment crec que 493
pàgines, em sembla que són,
no es llegeixen ni en un dia i potser en una setmana ja has de tenir temps. No? Jo personalment és que no he tingut temps des del dilluns fins ara perquè, bueno, com pots entendre, vam estar al Parlament, també he estat treballant el tema d'ordenances, jo tenia previst que pel ple d'avui ja tenir-ho tot enllestit. No he tingut temps.
Us ho dic per si dels inputs que heu pogut llegir o
jo puc pensar en relació a qüestions que m'han anat comentant, no? Però és que jo no vull treure a nivell professional o a nivell, bueno, de la meva carrera professional, no? Una valoració sense mirar, no sé, jo crec que s'ha de ser molt rigorós en aquest sentit.
I la segona, llevat de l'incident que hi denunciàveu de l'empaparament de la vostra seu amb alguns dels missatges que també es varen empaparar en altres indrets de Sitges, la convivència de ciutadans aquí és bona? Us se sentiu bé aquí?
Home, clar, tenim,
no us sentiu,
clar, tenim un suport social, jo crec que important, no?
No, ho dic ja des del punt de vista institucional, polític, us se sentiu?
Bueno, és còmode, evidentment, perquè al final treballem per la ciutadania, jo crec que representem a un sector important de la ciutadania. Recordem que el 21D de les eleccions del Parlament de Catalunya, de fet, Ciutadans va guanyar les eleccions a Sitges amb gairebé 4.000 vots, és a dir, que evidentment això no és extrapolable, no? Però sí que sents una certa sintonia, un cert empara, no? amb la ciutadania. I d'altra banda, evidentment, tenim bona relació o intentem tenir bona relació personal amb tots els representants polítics de la resta de forces polítiques. Jo crec que una cosa no treu l'altra, no? És a dir, una cosa és que tu pensis d'una manera i una altra és que puguis tenir respecte i un bon tracte cap a la persona, no?
Anem per això. Sembla que està més en sintonia de convivència i de comunicació l'oposició que el govern amb l'oposició.
Parles entre l'oposició a dins.
Que el govern i l'oposició, o no?
Una molt bona pregunta.
O no?
Jo crec que li has donat...
I ara entraríem en matisos, perquè després ja ens ficarem que entre Ciutadans i el Partit dels Socialistes hi ha, diguem-ne, un tet-a-tet tot singular. Bueno. Però en general dona la sensació que, i en els plens municipals també s'ha pogut manifestar amb més d'una proposta, que l'oposició manté una relació de comunicació millor entre ella que no la que l'oposició denuncia que manté el govern amb tot el conjunt de l'oposició.
Bé, jo t'haig de dir que, en primer lloc, sí que sento una certa tristor, no?, davant de sento una manca d'empatia o potser una manca de gestió en determinades qüestions que em sorprenen perquè persones que han estat en un govern durant 4 anys sembla que ara és com si vinguessin de nou. Personalment crec que aquí hi ha persones que podrien fer les coses d'una altra manera, però no parlo de tracte personal, perquè al final el tracte és, en determinades qüestions, personalment és exquisit, però jo parlo de la feina, del dia a dia, del pragmatisme, no? Jo crec que aquí hi ha una manca de motor polític i de persones que estiguin en una situació per poder exercir les funcions pròpies d'un govern, no? D'altra banda, crec que hi ha una certa sintonia dintre dels grups de l'oposició, però bàsicament perquè al final és que quan tens un govern que no pot arribar a determinats acords o que, perdona'm, però crec que tombin un expedient o un dictamen sobre els nomenaments en un Consell Municipal, diu molt poc, perquè si t'estan tombant, però no un dictamen, sinó 2, 3 i 4, i en canvi pretens després aprovar un pressupost, home, jo crec que ho tens molt complicat, no? Jo crec que aquí hi ha una... I no és una manca de diàleg, sinó crec que és una qüestió de que els hi falta, no sé què és, però els hi falta intentar doncs empatitzar una mica, tenir una persona, com es parlava, no? El mandat passat es parlava del Pep Moliner, jo al Pep li tinc molt li tinc carinyo, no? Però crec que és una persona que sabia arribar a acords, sabia, de vegades doncs tenia el suport de determinades qüestions en l'àmbit municipal de Ciutadans, i en d'altres qüestions podia tenir el suport de la CUP o de la Carme Gasulla.
Entriem perquè en Pep Moliner, pobre, que va morir en vida per defensar el gerent municipal i també per arreglar aquella qüestió de les factures pendents, sí, i de la tramitació de les factures. I més d'un record ara Pep Moliner.
Sí, i de fet també el Miquel Forns, però és a dir, jo parlo del tracte més institucional, és a dir, i mira que jo he estat oposició durant 4 anys, vaig estar molt proactiu, però sí que és veritat que a l'hora d'ordenar els debats, a l'hora del respecte institucional, a l'hora d'evitar que no, és a dir, que se substanciï tots els dictàmens dintre d'un ple o que s'elevin, aquí n'hi havia un altre tarannà, no?
És a dir, jo crec que enteneu que des del punt de vista institucional i formal, uh-huh, el govern anterior portava millor les coses.
Tenia més
mà esquerra. Tenia més mà esquerra, tenia més en compte l'oposició.
Absolutament, sí, absolutament. Sí. Hi havia una comunicació molt més directa amb tothom. De fet, jo crec que aquí, és que clar, sempre passa, no?, que de vegades comences a pensar en el passat i hosti, no estava tan malament, no? però jo parlo de determinats aspectes, és a dir, jo no crec que ni el govern anterior també va fer les coses en determinades qüestions molt malament. Crec que el tema de la via pública, el tema de la neteja, el tema de la dedicació van ser claus perquè l'actual grup municipal que representava abans el govern no repetís, no?
O gairebé diríem que des del punt de vista, no sé si dir formal o institucional, un dels moments que més li vareu retreure al govern anterior, i en especial a l'alcalde Miquel Forns, és aquella situació tan singular de relació amb la intervenció, uh-huh, quan va haver aquella crisi amb la intervenció municipal
també,
i com es va resoldre.
També.
Però en general ara enyoreu una forma més conjunta d'abordar determinats temes.
Sí, jo crec que un alcalde o alcaldessa ha de tenir molt clar, primer, que l'acció política es porta davant també fins i tot dels tècnics i davant dels secretari, és a dir, si tu vols, també volem saber on volem arribar. El que em sobta moltíssim, d'una banda, és, primer, que encara no tenim el pla de mandat, per exemple, no sabem on vol anar aquest equip de govern. Després, les polítiques, jo a nivell polític veig cada ple i només són nomenaments, agraïments, ara toca ordenances perquè toca cada any, però més enllà d'això, què hi ha? I també, en tercer lloc, a nivell de territori, jo recordo el senyor Mas que cada comissió informativa ens portava dictàmens de tot tipus, no?, de modificacions o de llicències o del que sigui, i ara portem 4 mesos i, perdona, però és que no he vist cap dictamen, entre cometes, que sigui important. Home, jo crec que hi ha qüestions molt rellevants, i també la manera, no?, d'actuar, perquè pensant que al començament es pensaven que això seria com una assemblea de la CUP, no? Vinga, que vinguin tots els regidors a una comissió informativa. No, perdona, una comissió informativa ha de ser caràcter tècnic i especial, no? I a més, cada grup pot nomenar un regidor específic en aquesta àrea, i per tant li vam tombar el cartipàs. És molt significatiu,
en aquest entorn que dibuixeu. Clar, l'oposició no mana, uh-huh, però pot induir determinades decisions sense tenir càrrecs.
I ho estem fent.
I és el que està fent l'oposició.
Ho estem fent, sí. De fet, mira que era complicat, però estem parlant de moltíssimes sensibilitats dintre de l'oposició. Parlem d'independentistes, constitucionalistes, dreta, esquerra, liberals, és a dir, una mica socialistes, una mica de tot.
Vaja, parlem de posicionaments ideològics antagònics, uh-huh, que en algunes circumstàncies estan, diguem-ne, unint criteris.
Uh-huh. Clar, si les coses es fan malament, al final ja deixes d'una banda la qüestió ideològica, perquè no té res a veure en qüestions del dia a dia o qüestions pragmàtiques, i t'has de posar d'acord, no? I al final indueixes a que l'equip de govern vagi treballant sobre una base que creiem però no només Ciutadans, no només socialistes, no només Junts per Sitges, no només els comuns, no només els municipalistes, sinó tothom. Jo crec que és una qüestió de sentit comú. Crec que hi falta una mica, no, a aquest govern. Crec que és una qüestió, potser, tinc la sensació de que li manca una certa empatia, no, no només amb l'oposició, sinó també amb els tècnics, i un cert, també t'ho diré, un cert interès per les qüestions directes de pobles. Crec que no hi ha aquest interès de... Perquè una cosa és presentar un programa electoral i presentar-te a les eleccions i parlar de jo faré això, 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 però portem més de 100 dies i aquí de moment no hem vist res, no? És que el que et deia, encara estem esperant el pla de mandat d'aquest equip de govern, que ni està ni se l'espera.
Aquesta oposició pot acabar propiciant una moció de censura?
És possible.
És possible?
És molt possible. Jo li vaig avisar el seu dia a la pròpia Aurora, li vaig
avisar... Encara que parlem d'aquesta oposició tan heterogènia, eh?
Sí, però a veure, jo ara no parlaré ni de pactes, no parlaré d'alcaldies, no parlaré de sigles, no parlaré d'ideologies, no parlaré de res d'això, però sí que crec que a hores d'ara ho veig molt complicat, però si la situació comença, i de fet li vaig comentar a la pròpia alcaldessa que si tenia intenció d'ampliar aquest govern, perquè clar, jo... És que és, personalment és una mica trist dir això, no? Però és que estic a l'oposició i vull fer oposició. És a dir, vull fer oposició. Si estigués al govern, voldria fer govern, però com que estic a l'oposició, vull fer aquesta oposició. I el que em sembla molt trist, que al final sembla que el motor de la política municipal contínuament l'està fent l'oposició, no? Perdona, jo vull que em presentis dictàmens, que podem parlar de tot, que podem buscar solucions i que fem política. Jo personalment és el que vull fer ara, a hores d'ara, això. Però per tant, crec que ara la situació no puc parlar ni de pactes ni, però no descarto que en els propers mesos vingui una moció de censura, no ho descarto, passa. I de fet nosaltres depèn com vagin les coses, estem disposats fins i tot a quedar-nos a l'oposició, però per intentar que
canviï un equip de govern,
que canviï l'equip de govern, però no per la sigla, sinó per una qüestió de fets, de treballar del dia a dia. En tot cas, és molt, molt...
Això és un futurible, evidentment.
És un futurible i no ho descarto. És a dir, jo crec que se li ha donat, li vaig comentar en aquell moment, jo us dono l'oportunitat que comenceu a treballar, però ja han passat 100 dies, no tenim pla de mandat, no tenim polítiques serioses, ara et suspenen el ple, ara, en tot el respecte, el senyor alcaldessa també està diputada al Parlament, que personalment crec que és un manteniment cap al municipi, perquè jo personalment, jo ho vaig dir molt clarament, si fos alcalde no estaria al Parlament de Catalunya, que sí que està molt bé anar al Parlament de Catalunya, però la responsabilitat com a alcalde, i no és qualsevol alcaldia, és l'alcaldia de Sitges, hem d'entendre que necessita una dedicació en exclusiva i a més d'un dia a dia, no? Que has d'estar en permanent comunicació amb la resta de portaveus dels grups municipals i de regidors, no?
Anirem a les ordenances fiscals en un minut, però o sigui que aquesta torni a la sintonia, que és un terme tan radiofònic que l'actual oposició ja va mantenir en el moment de les negociacions posteriors a les eleccions municipals, s'ha anat mantenint al llarg d'aquest temps. Vostès entre vostès han anat mantenint una, diguem-ne, aquella comunicació que es va començar a mantenir després de les eleccions municipals, ha anat desenvolupant-se en aquests mesos.
Sí, a veure, jo
suposo que amb matisos, però...
Mira, jo personalment vaig, després de les eleccions, evidentment els resultats no eren el que jo tenia, però, bueno, els que m'agradarien, però al final són els resultats, acceptes la situació, tens tres regidors, ets la tercera o quarta, no, la quarta força política, però amb un regidor de la més votada, és a dir, és una situació molt estranya, ¿vale? Però també s'ha de tenir en compte que has de tenir en compte tothom, perquè estem parlant d'un arc de Sant Martí, no? Com vaig comentar el dia del ple de Constitució. Jo des del primer moment vaig intentar formar un govern. Vaig parlar amb el Partit Socialista, vaig parlar amb els comuns, vaig parlar amb els partits municipalistes, però al final doncs no va ser possible. Doncs per diferents raons, però no va ser possible. Doncs al final tenim un altre equip de govern. Jo en aquell moment vaig trucar a la senyora Carbonell per felicitar-la perquè seria la nova alcaldessa i li vaig demanar que governés per tothom, això sí, i que tingués en compte a la resta de grups de l'oposició, no? Però sembla que quan va anar, quan passa el temps, t'adones que no han fet els deures en aquest sentit, no? És a dir, que hi havia determinats grups amb qui no havia parlat, que hi havia determinades qüestions que no havien tancat, que havien tancat el tema del Cartipàs i que ho farien d'aquesta manera perquè els actuals membres del govern, que sense ser una majoria els hi anava bé, vale? Clar, hi havia certes coses que, hosti, et queden una mica, doncs, bueno, deixem una mica de temps. Però va passant el temps i veus que res, rient de rient.
I venen les ordenances fiscals i el govern els ha demanat responsabilitat. Però a la vegada l'oposició ha dit en veu alta, ens demana responsabilitat, però a la vegada no s'han acceptat cap ni una de les al·legacions que l'oposició ha presentat. Per tant, el dissabte què pot passar?
No, mira, jo aquí, i t'ho dic clarament, és a dir, vinga, nosaltres, jo no parlo en nom de tota l'oposició, jo parlo en nom del grup de municipal de Ciutadans, nosaltres ens abstindrem amb la mesura que crec que les ordenances han estat tècniques i que no hi ha hagut cap visió política per part de l'equip de govern, és a dir, a nivell ni ideològic ni a nivell de política, perquè, com t'he dit abans, no sabem cap a on van, jo crec que no ho saben ni ells.
És a dir, no us abstindreu per una qüestió de responsabilitat, sinó que merament des d'un punt de vista estrictament formal, pragmàtic, formal...
Formal, de, també, home, estem parlant d'una rebaixa de l'IBI, estem parlant de que això revertirà en les butxaques dels sitxatans, i evidentment nosaltres no mirem per l'equip de govern, nosaltres mirem pels sitxatans al final, és a dir, per tota la ciutadania, pels veïns, perquè creiem que és millor que els ciutadans tinguin els calés a la seva butxaca i no els tingui l'Ajuntament. Però també l'Ajuntament ha de fer, jo crec que, un exercici d'autocrítica, no? Jo crec que l'abstenció serà absolutament crítica. Hi ha una qüestió que crec que, i ho vaig parlar amb la senyora Almirall i el senyor David Martínez, el tema del recàrrec del 50% en els pisos buits. Home, jo personalment no acabo ara de veure això, no? Perquè hi ha determinades qüestions que no s'expliciten. Els hi vaig bé, m'estava parlant una estona i em deia, no, clar, és que això necessita d'un reglament perquè es desenvolupi. Home, doncs no veneu la moto. Per què? Perquè primer esteu dient que les ordenances fixaran això, però després no s'aplicarà. Per tant, això de què serveix? Després, com que deia abans, no, el tema del pla de mandat per mi personalment és molt important perquè sabré cap a on va aquest equip de govern, doncs a nivell de per què serveix aquest recàrrec? Perquè al final el tema dels pisos buits, vale, li fiques un 50%, però més enllà d'això, per què? Perquè tinguem més ingressos o per fer algun tipus de política en matèria d'habitatge, perquè suposo que serà per aquí. I a més, els responsables o les persones que es dedicaran a inspeccionar aquests pisos buits, quan estarà previst o de quina manera, quan estarà el reglament, perquè abans del reglament s'ha de fer una comissió de caràcter tècnic per fer aquest reglament. És a dir, hi ha moltes qüestions que crec que encara s'està veient molt de fum, però no es veu la foguera.
Quina sensació teniu, per tant, davant del ple dels pressupostos, que serà el que vindrà a continuació d'aquest?
Fatal. La sensació és que, no, clar, és que, mira...
Qui s'absté a les ordenances s'absté als pressupostos?
No, absolutament no. Els pressupostos determinen la política que vols portar a terme en els propers, ja no parlo d'any, sinó que també determinarà, perquè l'execució podria trigar 2 i 3 anys, depèn de quines partides pressupostàries, però és que no em fio, perquè ja vam demanar, portem 3 mesos demanant l'execució del pressupost d'enguany i encara no tenim aquestes dades, és a dir, cap a on o en quina situació econòmica està actualment l'Ajuntament, ningú de l'oposició ho sap. L'impacte econòmic que representa les ordenances, ningú ho sap. Per què? Perquè no tenim aquesta informació, perquè ens prometen, però després no arriba aquesta informació. Per tant, d'una banda, l'impacte econòmic de les ordenances, saber la situació econòmica de l'Ajuntament i després l'execució del pressupost d'enguany, per saber exactament de quant romanent estem parlant, perquè si veiem que el pressupost de l'any passat va ser un pressupost clarament electoralista en vista de l'any 2019 per intentar acabar els grans temes que tenia pendent l'anterior equip de govern, I ara no. Ara veiem que, per exemple, el tema de la liquidació del Club Natació, que va ser molt, molt controvertit abans de les eleccions municipals, doncs encara està aquesta partida i els hi van vendre la moto als responsables del Club Natació dient-los que liquidarien el deute amb el banc, no? Hi ha moltes qüestions...
Està per liquidar encara aquest deute, doncs?
No, s'ha de liquidar, està la partida pressupostària, però encara...
Però no sabeu si s'ha executat o no?
No, no, segons l'equip de govern encara no s'ha executat i que estan en conversacions i tal, en converses, però això podria trigar. Home, parlem de que això s'hauria d'haver liquidat l'any 2015. L'any 2015, el desembre del 2015, i portem 4 anys i mig. I després, home, jo crec que hi ha una responsabilitat política, i no parlo d'altres responsabilitats, per part dels actuals equip de govern i l'alcaldia, per tal d'executar aquest pressupost, no? Jo m'agradaria saber exactament en quin punt econòmic està l'Ajuntament, perquè potser l'any vinent ens trobem en una situació que podria ser totalment contrària, una desacceleració econòmica, una situació, per exemple, en tema si aquesta desacceleració podria comportar a nivell de les taxes d'instal·lacions, d'obres i temes de llicències d'obres i tal, podria representar un impacte econòmic important, i doncs això, doncs, després una pujada de l'IBI, veure també exactament on està el romanent, o veure fins a quin punt l'Ajuntament podria fer càrrec de les despeses.
Qui us escolti pensarà, però que no estàvem tan bé.
Clar, estàvem tan bé quan el romanent era important i quan l'economia tira, però estem parlant de que s'està parlant a nivell global d'una desacceleració econòmica, el conflicte comercial entre els Estats Units i la Xina, que també afecta Europa, i a la vegada també hi ha el govern d'Espanya va advertir que es rebaixa el creixement en una dècima, que això comportaria, doncs, importants... I més enllà d'això, i ja no parlem de la qüestió de la taxa turística. Per què? Perquè l'altre dia al Parlament la pròpia alcaldessa va defensar que si ara ens reparteixen un 50 i un 50%, va defensar que ara els municipis rebin un 30% i la Generalitat un 70%. I això ho va defensar l'alcaldessa actual. Per tant, home, això representa, si parlem de 744.000 euros anuals, representaria, mira quin número, 155.000 euros anuals a al municipi, no?, d'ingressos. Jo crec que hi ha una greu responsabilitat en tot això.
Us ha cridat l'atenció que Cespa sigui la guanyadora del contracte de neteja?
Bé, mira, jo no sóc qui per valorar els criteris tècnics a l'hora d'escollir si una empresa és millor que una altra. No sóc ni la persona, i crec que hi ha uns tècnics que segurament ho han fet molt bé, però crec que sí que, d'altra banda, ens va deixar molt a desitjar la situació, és a dir, els plecs de clàusules administratives, on hi havia... crec que greus mancances, no? Ho va explicar el meu company, el José Tendero.
És que us ho pregunto perquè ahir també ho dèiem a Carme Gasulla. Va donar aquella sensació que 20 regidors, dels 21 regidors del plenari de l'Ajuntament, van votar, òbviament, a favor del nou contracte de neteja, però va quedar aquella sensació de dir, sí, mira, votem a favor, però després hi ha tantes subordinades al darrere.
Absolutament.
Sí?
Sí, sí, jo crec que era un contracte... És a dir...
No és un a favor des del convenciment absolut que això serà millor, o almenys aquesta és la sensació que vam tenir.
És com personalment, em sembla que el contracte que es va fer per aquestes empreses per fer un nou contracte de neteja no era el més adient, no? Hi havia greus mancances, nosaltres les vam denunciar especialment durant la campanya, no? Parlàvem de que si un govern parla de sostenibilitat, no? Per què no també parlem dels vehicles que es substitueixen, no? De cara a la neteja de les... O també tenir en compte que hi ha determinats punts que potser la recollida ha de ser tres vegades al dia, o quatre, i potser d'altres que una cada dia o cada dos dies. És a dir, ja hem de tenir un contracte flexible, però alhora hauria d'adaptar-se també en el tema de la sostenibilitat, és a dir, perquè els vehicles actuals també siguin ecològics i tinguin una certa adaptació a la situació que tenim que tant que s'omplen de la boca del tema de l'emergència climàtica, doncs adaptar els vehicles en aquesta nova situació i donar exemple. I d'altra banda, crec que també a les noves tecnologies, no? Perquè si parlem de que hi ha determinats indrets o racons del poble on la brossa s'acumula 3 vegades al dia o 4, doncs donar o fer un reforç especial en aquelles zones, no? Jo crec que el contracte, i no començaré a valorar-la extensament perquè hi ha moltes derivades, però hi tenia greus mancances i crec que ho pagarem els propers anys.
2 informes d'intervenció, el del Festival de Cinema i el del Festival Terramar. Uh-huh. Què us han semblat?
Home, especialment, començo pel tema del Festival de Cinema. El Festival de Cinema va haver de retornar les subvencions de l'any, crec que era el 15 i el 16. Vale? I a la vegada, al ple del mes de juliol, vam haver d'ingressar o fer una subvenció o un crèdit especial per part de l'Ajuntament cap al Festival de Cinema de 450. 38.000 o 58.000, ara no recordo la xifra.
Diguem-ne, per compensar per si de cas.
Exacte, per compensar per si de cas el tema de les despeses. Exacte, és a dir, jo crec que els responsables del festival, especialment la persona que portava el festival, ho va gestionar de la millor manera possible, no? També hem de parlar que l'any 17 es va perdre una subvenció de l'Estat perquè es va presentar fora de termini, i això va representar que l'Ajuntament hagués de pagar, és a dir, avançar 300.000 euros de més. Home, parlem de retornar 2 subvencions del 15 al 16, després a més perd la possibilitat de que l'Estat et pagui una nova subvenció i se't passa el termini. Home, doncs, crec que hi ha una greu responsabilitat en aquest cas, no? A banda d'altres qüestions, qüestions també del tema de la contractació, de determinats serveis i tal, tampoc em ficaré aquí perquè crec que ja són qüestions que podrien tenir altres responsabilitats, però crec que el tema de la gestió no només no s'ha fet bé, sinó hi ha hagut greus mancances i manca de diligència, no?, per part del responsable. En quant al Festival de Terramar, home, crec que ara arriba el moment de fer les coses bé. És a dir, no es va fer per via de contractes, es va fer per via d'ocupació d'espai públic, i crec que això és la base per començar a fer les coses bé, no? Crec que s'hauria de fer una nova licitació i veure quines són les empreses que poden arribar, i fins i tot la que ho ha fet fins ara també es podria presentar. De totes maneres, jo crec que el Festival de Terramar ha estat un èxit, a banda de la qüestió merament econòmica o pressupostària o fins i tot legal. Jo crec que ha estat és un festival que posa l'agenda musical a Sitges no només a nivell europeu, sinó crec que a nivell cultural, i crec que és important, no?, que la resta de grups polítics, doncs, perquè això també millora una mica la imatge, no?, i podem recuperar un turisme de més qualitat.
I ara un dels temes de l'estiu, sinó el tema de l'estiu, que ha permès també que Ciutadans presentés a la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya uh-huh. una proposta de resolució sobre el top manta. Uh-huh. Bé, comencem per la pregunta i després hi ha 8 minuts perquè pugui matisar tot el que vulgui a Manuel Rodríguez. El top manta té solució?
Mira, el top manta... és que clar, parlem de vegades del top manta en abstracte, no? Però el top manta no deixa de ser una activitat il·legal que fan unes persones que, independentment de la seva situació econòmica o social, perquè tothom sempre s'omple la boca de la situació social, estem parlant d'una activitat clarament il·legal que perjudica no només la imatge del poble i de Sitges, sinó també hi ha un greuge comparatiu respecte als comerciants del poble, que sí que estan pagant els seus impostos, que sí que han de pagar les seves taxes i llicències, i a més també pagant els impostos en relació a l'IVA i l'IRPF o a l'impost de societats. Per tant, també, i ho dic perquè ho tinc confirmat per companys del Parlament que estan a la Comissió d'Interior, hi ha persones dintre del top manta que arriben a guanyar entre 400 i 700 euros al dia. Per tant, hi ha algunes persones que arriben, sense pagar impostos, podrien arribar a guanyar entre 10.000 i 12.000 euros al mes, només per exercir aquesta activitat il·legal. Home, és una activitat que en certa manera està emparada per determinades, jo crec que organitzacions criminals que es dediquen als productes falsificats, i hi ha d'haver conseqüentment una persecució d'aquestes organitzacions.
Introdueixo una qüestió aquí, o millor dit dues. O potser tres. Veu participar quadres, perquè la veu impulsar en el seu moment aquella comissió a l'Ajuntament per poder treballar sobre el Top Manta. Hi va haver unes conclusions, no sabem tampoc si es varen poder materialitzar. Dues, l'inspector de la policia va mantenir una reunió amb els portaveus sobre la situació del Top Manta aquí Sitges, i quines conclusions en veu treure. I tres, un apunt que ens assenyalava l'inspector que no era menor, que és que, a diferència dels anys anteriors, ara moltes de les persones que venen al Top Manta compren la mercaderia elles mateixes, per tant la mercaderia és seva. Depèn d'ells, i a l'hora de defensar-la és obvi que no la defenses igual si depèn d'un tercer que si depèn de tu mateix, perquè ets tu qui l'has comprada.
Clar, si tens uns ingressos econòmics importants, tu continuaràs exercint aquesta activitat. Però mira, el que no ens hem de perdre en dues qüestions. Primer, que és una activitat il·legal, i segon, que perjudica la imatge del poble, i a més perjudica greument, i hi ha un greu comparatiu amb els comerciants del poble. Per tant, jo crec que aquí no hi ha matisos. Ara, el tema és, personalment crec que ara són més presència policial, més controls, i anar per a totes aquestes organitzacions que es dediquen a vendre també aquests productes falsificats. Crec que especialment des de la Conselleria d'Interior, que treballin per evitar que aquestes persones es dediquin a vendre. Una altra cosa és que aquestes persones després demanin un permís, venguin productes que no són falsificats. Escolta, si ho fas tot bé, encantat de la vida, però aquí el que no pot haver-hi és que hi hagi aquest greuge respecte a qui, és a dir, qui ho fa bé té molts menys ingressos, i a més es veu perjudicada la imatge d'on tu tens el comerç, i en canvi si ho fas malament, segons sembla, tens premi, perquè ningú et diu res, no pagues impostos i no pagues tampoc l'ocupació de l'espai públic. Jo aquí personalment, ja és veritat que nosaltres vam impulsar durant el darrer mandat la comissió especial per a l'estudi sobre el Top Manta, va treure una sèrie de conclusions, però jo personalment no comparteixo totes, perquè al final totes aquestes persones, evidentment, si vius d'això, no et diran tota la veritat, no et diran el que guanyen. Segons deien, que només guanyaven 80 euros al mes. No, perdona, potser això és el que tu envies al teu país, però no estàs guanyant 80 euros quan una bossa o un bolso el vens per 80 euros o per 200 euros, perquè també són bolsos de marca i són... És a dir, hi ha mercaderies que jo personalment crec que des del Departament d'Interior, des dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, s'ha de perseguir aquestes organitzacions que venen aquests productes falsificats, i a nivell local el que s'ha de fer és controlar i evitar que puguin estar a la via pública, és a dir, que aquestes persones que vegin que Sitges no poden estar. I si no poden estar, doncs segurament o deixaran de vendre o buscaran una altra alternativa. També sóc partidari que a nivell social aquelles persones que viuen aquí, que tenen una situació complicada, que puguin accedir a serveis socials, doncs que també se'ls pugui donar un cert recolzament. Però una cosa no treu l'altra, és a dir, que tu tinguis un cert recolzament per part de serveis socials és una cosa, i una altra cosa que et dediquis a fer il·legalitats que ningú pot fer.
Un apunt més, com que ara d'una forma immediata no es pot augmentar la plantilla de la policia local, enteneu que la solució de compromís és la contractació d'empresa de seguretat privada?
És una de les opcions, però també penso que, i per aquesta raó nosaltres vam presentar una proposta de resolució al Parlament, no? També crec que és més important també més presència dels Mossos d'Esquadra, i si els Mossos d'Esquadra no arriben també, doncs parlar amb Guàrdia Civil o Policia Nacional per tenir més presència policial. És a dir, però no parlo contínuament ni de portar ni antiavalots ni res per l'estil. El que parlo és que hi hagi presència i que no es permeti, és a dir, que quan tu estiguis passejant per el cap de la vila o per allà o per el passeig marítim, que no vegis com passa una patrulla a la policia local i estigui tot al Top Manta des de la punta fins a, no sé, fins al pícnic o molt més enllà, no? Crec que això és important, que tinguem les coses clares.
En 30 segons, aquest pique que tenen amb el PSC, sobretot arran d'aquella moció per demanar a l'Ajuntament que garantís la neutralitat a les escoles, va de debò, i joc polític o què és això?
Home, i tant que va de debò. Jo crec que aquí hi ha un partit polític que és molt ambigu, que ha de ser conseqüent i ven fum, no?, de vegades, i el problema és que el Partit dels Socialistes hem vist durant els darrers anys i mesos que no han fet o no han defensat, no?, la neutralitat com s'havia de fer.
Són les 11, Manu Rodríguez, gràcies.
Moltíssimes gràcies, Vicent.
Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.